va aconseguir diverses nominacions als Premis Grammy. Arribam amb aquesta punta a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, ara comença Diorama, un altaveu del moviment musical i contracultural a les Balears, amb Mònica Borràs.
Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's a baiting. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar?
Hola a tots, com estàu? Molt bon vespre i benvinguts al Diorama d'avui dimecres. Són les 10 i 5 minuts. Avui tenim a Joan Jiménez a la part tècnica i començam amb música dels Rolling Stones, precisament perquè avui Mick Jagger fa 80 anys, cosa que se diu aviat. Varen començar de ben joves amb el món de la música i, de fet, no pensaven que durarien gaire. Idò, ara els Rolling Stones preparen també un nou disc en temes nous que en principi sortirà a la tardor. Per tant, s'ha ajuntat aquesta notícia de l'aniversari de Mick Jagger amb la mort de Sinéad O'Connor, que, com acabeu d'escoltar també el butlletí informatiu que hem conegut avui. Una artista que també serà recordada, tal vegada també per alguns moments complicats i d'escàndol que va patir també al llarg de la seva carrera musical. Idò, avui tindrem un convidat que ja coneixeu, que és el nostre habitual col·laborador dels dilluns, Joan Fran Ballesteros, i també vos parlarem d'altres propostes que tindran lloc en els pròxims dies. Tot això avui a Diorama. Sentim en aquestes hores un paso doble que dirigeix en aquesta interpretació. És una obra del mestre José Rafael Pascual Vilaplana, que en aquesta ocasió sentim amb una interpretació de la Simfònica de Llevant, dirigida pel convidat al qual saludarem ara mateix, que no és un desconegut pels oients de Diorama, perquè cada dilluns ens aporta unes lliçons magistrals, podríem dir, sobre màrqueting adreçades a músics. Parlam de Joan Ballesteros, al qual saludam. Joan, com estàs? Benvingut una vegada més al Diorama.
Hola, Mònica, què tal? Moltíssimes gràcies.
Idò, en Joan em trobava que era molt de justícia fer-li un espai per conèixer-lo millor, perquè, tot i que ell és valencià, fa ja anys que viu a Eivissa, és director d'orquestra, de banda i de cor, és pianista, compositor, també és productor musical, se va formar a Itàlia, a Varese, i també a Estocolm, a Suècia, i la seva trajectòria s'ha desenvolupat en tots els àmbits de la música i de la direcció musical. També, Joan, vares treure una plaça de professor, vares fer oposicions, però vares renunciar a aquesta plaça per dedicar-te a la teva passió, en els teus projectes, dels quals parlarem ara. Perquè també has creat una productora de música, que és de clàssica i de jazz, que se diu Just For You Music Solutions. També, bé, has fet moltíssimes altres coses. També has estat director de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, de la Banda Municipal de Barcelona, de la St. Jacobs Kammerchor d'Estocolm, també d'Escola de Cambra de Varese, entre d'altres, i també a les Illes Notures. Podríem estar 20 minuts només presentant-te, Joan, però anem a parlar ara un poc de quina és la vinculació que tens amb bandes i cors a les Illes.
Doncs, bueno, moltes gràcies per la presentació. Jo mateix m'abrumo una mica al sentir tantes coses. I, bueno, la meva vinculació a les Illes és fonamentalment posar en valor als músics locals. És cert que tenim en la perifèria, com és el cas de Eivissa, on jo visc, hi ha una qüestió purament demogràfica i geopolítica, doncs una mancança, no, de, en quant al nombre de músics. Hi ha excel·lents músics, però sí que és cert que és una escassesa en quant al nombre dels mateixos. Desconec una mica també, sé que té una molt gran tradició operística, camerística, de concerts a Menorca, però sí que a les Pitiuses tenim una mica de mancança. La Illa Grossa, Mallorca, teniu afortunadament un ventall increïble, no, de possibilitats. I bueno, la meua vinculació ha estat sempre la formació perquè siguin millors músics, per tindre millors formacions. En el primer cas va ser que vas crear l'any passat el primer postgrau de direcció de cor, que es va fer a la UIP, a la Universitat de les Illes Balears, on van tenir 19 alumnes, amb l'objectiu de tenir millors directors per tenir millors cors. I amb la banda el mateix, ara estem cursant un postgrau de direcció de banda des de la Universitat Florida de València, i molt pròximament, que això sí que és una novetat que crec, Mònica, que no t'havia contat, és que anem a posar en marxa pròximament la banda sinfònica de les Illes Balears, de tal manera que músics de les quatre illes, músics professionals, músics estudiants, puguen tindre una possibilitat d'ocupabilitat futura i de gaudir i aprenentatge present.
Carai, Joan, idò, una molt bona notícia, aquesta creació de la banda sinfònica de les Illes Balears, com tu dius, amb músics de totes les illes, perquè, com han dit al principi, Joan, tot i que vius a Eivissa, tu ets nascut a València, que també teniu una tradició de bandes de música i de música en general importantíssima, i me penso que no ets el primer valencià que ve a dedicar-se a totes aquestes tasques musicals a ser Illes. Com és que vares arribar a Eivissa? Que te va dur?
Bueno, com sol passar, l'amor.
Em va
dur l'amor. Vas vindre per un cap de setmana i no sé què ha passat perquè han passat ja 14 anys.
Oh, que bé. Enhorabona.
Sí, vas vindre per feina, vull dir, me van contractar per fer un taller coral a Eivissa i bueno, pues, vas venir a sovint, venia un cop durant, des del 2005 vas venir dos o tres anys un cop o dos a l'any, i bueno, ahí vas conèixer a la meva parella i bueno, pues ja també va ser el moment en el que vas deixar, com comentaves abans, no, la meva plaça de funcionari musical en un conservatori, i soc una espècie de, no sé si de inconscient, atrevit, valent, no sé, o tot plegat, però bueno, en qualsevol cas, pues, si coincidia aquell moment que vas deixar la meva plaça, vas tenir que començar una nova vida, volia començar una nova vida o continuar la vida en paral·lel que estava duent a terme, i bueno, pues va creuar el moment, el lloc i la persona, i em vas quedar a Eivissa.
Que bé, idò, conversam avui amb Joan Ballesteros, que és músic, director d'orquestra, de banda, de cor, és també, com heu sentit, professor i director d'aquest títol especialista universitari en direcció coral a la UIB, i també dirigeix diferents bandes i agrupacions a les Illes i també a fora. De fet, Joan, quan un fa aquesta carrera musical, evidentment, la sortida més segura és de dedicar-se a la docència. En el teu cas, aconseguir una plaça al conservatori no deu ser gens fàcil. Llavors, prendre aquesta decisió de canviar el curs, de deixar aquesta seguretat per enfrontar-te també als teus projectes, és una de les màximes que també has compartit a diferents llibres que també has escrit, no? En aquest cas, la teva experiència ha estat el millor exemple per animar a la gent, no?, a mirar de trobar el seu camí, que moltes vegades tindrà dificultats, però també moltes satisfaccions. Com va ser aquesta decisió, Joan?
Doncs, com bé dius, sí, no va ser fàcil, perquè, a més, jo vaig optar a tres assignatures. Jo vaig optar a professor de direcció de banda, direcció d'orquestra, de cor, bueno, que anava tot plegat en una mateixa plaça, i llavors en llenguatge musical. Per tant, vaig quedar primer en totes les proves, oh. I, per tant, bueno, tenia, d'alguna manera, vaig estar 10 anys i vaig disfrutar moltíssim, però, com ben dius, al final també uno ha de dedicar-se a allò que vol dedicar-se. Per a mi la docència és una professió sagrada i crec que deu exercir-la aquella persona que de veritat se l'estime. I no vol dir que jo no me l'estime, però no me l'estime com està configurada aquest país. I com que jo no ni pretenc ni sóc qui per canviar les coses, o més enllà del meu petit entorn, sí que vaig intentar, no?, modificar algunes coses, canviar coses que crec que podien millorar, però curiosament jo no me vaig topar mai amb l'administració, és a dir, mai va entrar, evidentment, el ministre d'Educació a la meva aula, ni el delegat cultural. És més, en 10 anys jo no vaig conèixer l'inspector. Per tant, diguem que els entrebancs que jo vaig trobar va ser del propi món musical. Crec que el nostre món musical és meravellós, però crec que com a gremi tenim encara molt, molt que aprendre, no? Per tant, jo tampoc vull ser exemple de res, però sí que jo tenia clar que volia fer altres coses i encara tenia, vas tenir que rompre amb la inèrcia que ens han ensenyat al conservatori. És a dir, o ets el número uno amb el teu instrument, cosa que evidentment no és probable o no és fàcil, o en tot cas hi ha molts número uns, o tens que fer classe. I sembla que jo he conegut un percentatge altíssim de persones que estan fent classes a instituts, a conservatoris, i que realment no volen estar allí. I també és cert que hi ha moltes persones que matarien per ser-hi. Per tant, jo vaig fer una passa a un costat perquè una persona que s'estimasse més que jo aquell puesto tingués aquesta oportunitat i jo poder obrir la porta a allò que volia fer. I d'alguna forma també, insisteixo, no és que vulgui ser exemple de res, però també mostrar al món, d'alguna manera, que allò que volem fer és el que tenim que fer. Aconseguirem més, aconseguirem menys, però la nostra felicitat passa per ser el que volem ser.
Idò, també podríem afegir una altra definició, que seria la de coach, que ara se fa servir molt, d'aquestes persones que són motivadores, en certa manera, que és el que ha de tenir també un director d'orquestra, de cors, que has dit també fa una estona, que en certa manera s'ha de, no sé com ho has dit, però que s'hi ha de fer més feina, no?, en el sentit de la direcció de cors perquè siguin millor llavors els cors. En aquest sentit, seria aquest un punt de trobada entre el món de la música més academicista i el món de la música de les persones aficionades, en molt de casos?
Sí, absolutament. A més, el teixit coral al nostre país és absolutament amateur, i no ho dic com algo pejoratiu, tot el contrari, és meravellós que persones sense una vinculació directa professional amb la música es puguen reunir al voltant d'algo tan meravellós com és el cant compartit, com és cantar en un cor. És molt, molt polit, és tocar en una orquestra, tocar en una banda, però el fet de que la veu forma part del nostre instrument natural, la veritat és que és una experiència realment recomanable per qualsevol persona. En altres països sí que hi ha un nivell una mica més alt, no perquè siguin professionals, sinó perquè tenen un accés a la cultura musical més gran. És a dir, en el nord d'Europa, qualsevol persona, o pràcticament qualsevol persona, pot llegir una partitura de la mateixa manera que pot llegir un text, perquè forma part de la seva educació. Aquí, al nostre país, no és així, malauradament. Per tant, el fet de que el nostre teixit siga amateur, precisament per això requereix una major formació per a les persones que s'han de dedicar a dirigir aquestes coses. Dit d'una altra manera, quan menys nivell, objectivament parlant, tinga un cor, més preparat ha d'estar el seu director o directora. I això és una gran mancança. Per exemple, a les nostres illes, molt malauradament, no existeix la direcció, ni d'orquestra, ni de cor, ni de banda, reglada al Conservatori Superior de Música. Em sembla algo realment molt preocupant i molt alarmant, no? Que no pugui existir això. De fet, el que haguéssim fet l'any passat, aquest postgrau de direcció de cor a la universitat, va ser precisament per una mancança del conservatori, que no hi hagués aquesta oportunitat. Per tant, els nostres directors, els nostres alumnes, els 19 alumnes que varen venir, que són directors i directores en exercici, amb una formació musical molt important, però amb una mancança en quant a la tècnica de la transmissió de lo que és, lo que té que fer un director, tant des del punt de vista de la direcció com també de la psicologia de la direcció, de la comunicació no verbal dels directors. I en aquest sentit crec que tenim una gran oportunitat de formar, perquè no existeix una formació. Inclús altres territoris on sí que hi ha la direcció reglada dintre del conservatori, en molts de casos, alarmantment en molts de casos, alguns dels professors que estan en aquesta plaça exercint com a professors de direcció mai s'han posat davant d'un cor, no dirigeixen habitualment. Per tant, aquesta transferència del coneixement des de la praxis a la docència es perd, i crec que hi tenim una gran oportunitat i un gran repte als directors.
Conversam amb Joan Ballesteros, és el nostre col·laborador habitual dels dilluns. Allà precisament mos parla d'un dels llibres que té publicats, que du per títol Màrqueting Elemental per a músics experts, allà on fa una petita repassada de totes aquestes passes que imagino que tu en primera persona hauràs viscut també, Joan, a l'hora de trobar el teu camí, trobar allò que te defineix, que te fa feliç, que ets la teva passió, que té també una certa seguretat econòmica, però que en tot cas el que fa és alimentar-te, nodrir-te l'esperit i l'ànima, no? En aquest sentit, què te va impulsar a escriure aquests llibres? Per exemple, el primer que podran comentar és aquest mateix, però també en tens d'altres que estan ja més relacionats amb els temes que mos ocupen avui, en sa direcció d'orquestres i també amb tota aquesta relació que tens amb els músics. Però, si vols, parla'm un poc d'aquesta vessant teva com a escriptor.
Sí, bueno, he escrit sempre. Sempre m'ha agradat molt escriure. Tinc diferents poemaris, tinc una novel·la, però vull dir que específicament del tema musical...
Joan, ets una caixa de sorpreses, un poemari també i una novel·la, això no ho sabia.
Bueno, és que no veig la tele. Escolto la ràdio, això sí, però no veig la tele, per tant, me queda molt de temps per fer altres coses.
Jo crec que m'ho lleva molt de temps. És tota sa raó. Digues.
Sí, no, res. Sempre m'ha agradat escriure. Crec que com a músics també propongo, no?, el fet de pensar la música, no?, de poder reflexionar sobre la nostra professió. Col·laboro en diferents mitjans de comunicació també, mitjans d'articles, i d'alguna manera era una forma com de aterritzar, no?, la meva experiència, el que conto tant al llibre de Màrqueting Elemental per a músics expertos com en com dirigir una banda sin morir en el intento o què vende un músico. Era una, quasi és una mena de diari de contar allò que m'ha passat i del camí que he tingut que recórrer. Vull dir, no és especulatiu, sinó és absolutament experiencial. El que jo conto a aquests llibres són coses que jo he fet que han funcionat, altres no han funcionat, i coses que m'han passat. Crec que és important poder mostrar un camí, o almenys buscar, fer una cerca, una recerca de camins alternatius. Jo al conservatori vaig tirar molt en falta que algú m'ensenyés a vendre el que jo podia fer. Sí, vale, jo tocava el piano, dirigia, però podia fer-ho millor o pitjor, però ningú em deia com puc fer que el món s'entere d'allò que fas, no? Sempre dic que el problema que té el conservatori, que és el lloc on habitualment en el sud d'Europa s'aprèn música, crec que està obsolet, i el problema està en que es diu conservatori i no progressatori. És a dir, no hem evolucionat en quant a l'ensenyament. El model educatiu del conservatori és el mateix del segle XIX, que era el que tocava, el que pertocava, el que era necessari, però actualment necessitem altres coses, no? D'alguna manera, la meva pretensió amb aquests llibres ha estat, bueno, compartir amb altres músics: ei, he fet això, hi ha un altre món, podem fer altres coses, i al cap i a la fi la llibertat o la decisió de les coses que volem fer està en la nostra mà. més esforç, més riscos, més renúncies, més sacrificis, evidentment, perquè vivim en un món que no és fàcil. Ara bé, només per tindre un títol penjat en la paret de, que acredita allò que sabem fer, no és absolutament suficient si no som capaços de mostrar-lo al món. I crec que a través d'aquests llibres i els meus articles pretenc que, bueno, simplement fer pensar, fer reflexionar i sacsejar una mica la nostra conducta. És curiós, no?, perquè els músics, bueno, som persones suposadament creatives, que estem sempre... som persones emocionals, també, però d'alguna manera som una mica aturats, no?, a l'hora d'emprendre i de fer i de donar passes que ens puguen dur a un altre lloc. Evidentment, aquella persona que on està, està bé, que no es mogui, vull dir que no es tracta de que tothom tenga que canviar el seu estatus, però sí que hi ha moltes persones, penso que la major part dels músics, que no estan ni estan fent allò que volen, i vull mostrar que hi ha camins alternatius, simplement això.
Idò, unes paraules molt sàvies que avui escoltam directament d'en Joan Ballesteros, el nostre col·laborador habitual dels dilluns, en el qual mos parla d'aquestes petites lliçons que trobam a un dels seus llibres, que és aquest de màrqueting elemental per músics experts, que mos agrada també anar desgranant setmana a setmana. Entre d'altres, que ja vos han dit en el principi, en Joan és músic, director d'orquestra, de banda, de cor, pianista, compositor, productor musical, i té una molt llarga llista de coses que ha fet, un currículum extensíssim, i com justament ara parlaves, també autor dels llibres Que vende un músico, Activamos, Modelo de gestión musical, Cómo dirigir una banda y no morir en el intento, y també Marketing elemental para músicos expertos. Si vos sembla, faim ara una petita pausa i tot d'una continuem aquesta conversa amb el nostre convidat Joan Ballesteros.
Diorama, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat. Cada dia, des de les 9 del matí...
Són les 9, comença el dia, la que serà...
Feim especial atenció als temes de més actualitat.
Escoltam el president del govern estatal en directe.
I ho completam amb l'anàlisi.
També diferents analistes que ens ajudaran a reposar totes les dades...
I el testimoni dels protagonistes.
Seguirem tenint testimonis dels polítics protagonistes d'aquests resultats...
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Maria Ferrer, a IB3 Ràdio.
Memòria Negra al podcast, a IB3 Ràdio.
Com cada mes, Margalida Bestart baixa des de Pòrtol fins a Serenal per cobrar la renda dels pisos.
Tenia molt de pisos i en tenia molt de llogats.
La família arriba a oferir 15.000 euros a qualsevol persona que porti una pista fiable sobre el parador de Margalida Bestart.
Els crims i successos més impactants ocorreguts a Balears.
Ángeles Arroyo era una dona que tenia com un xiringuito a Cala Major.
Però tenia dues filles que residien fora de Mallorca. Precisament va ser una d'aquestes la que va donar la veu d'alarma per la desaparició de sa mare.
Material inèdit, testimonis i totes les claus de cada cas.
En investigació hi ha un dicho que dice que la casualitat cuesta mucho trabajo que se produzca.
Cada dimarts, a les 13 hores, un nou capítol a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Diorama, una jam session de sons i paraules a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
Continuem a Diorama, avui parlant en aquesta primera part amb Joan Ballesteros, que és el nostre col·laborador habitual dels dilluns a Diorama i que avui mos parla una miqueta més de tota la seva vida i de la seva feina, en aquest cas com a músic, director d'orquestres, de banda, de cor, compositor, productor musical, professor també de l'especialitat de direcció coral a la UIB, també dirigeix moltes altres orquestres i corals, com ara la New Experience Orchestra, l'Orquestra Barroca de València, la banda La Simfònica de Llevant, aquesta és mallorquina, també l'Euphoria Ensemble, la Voix de l'Am, i també t'encantes que t'encarregues també de la coral polifònica de Formentera, a més, supòs, d'algunes altres a Eivissa, no?
Sí, ara mateix... L'etapa en Formentera ja va acabar, és a dir, vaig estar dirigint durant, sobretot tot el temps de la pandèmia, no? Va ser un moment molt delicat i era un cor que, bueno, va tindre una transició, va tindre un canvi de director i va tindre certa crisi, no? I, bueno, res més lluny de la meva intenció que un cor pugui acabar, em fa molt de mal, però sí, vaig estar un parell d'anys amb ells, d'alguna manera intentant que quedés a flote el cor, però en aquests moments ja ara mateix estic al cor de Fer la nit en Mallorca i la Voix de l'Am, que està a València. Aquí a Eivissa i a Formentera ara mateix no porto cap cor.
La banda municipal d'Eivissa, si no anem errats, ara està dirigida també per un col·lega teu mallorquí, en Miquel Àngel Aguiló.
Efectivament.
Que no sé si heu pogut coincidir en alguna ocasió.
Ens coneixem els dos, però no hem tingut ocasió de coincidir, i és una cosa que tenim pendent, perquè ell va entrar a la banda d'Eivissa, crec que poc abans de la pandèmia, també, o fins i tot dintre de la pandèmia, sí. I clar, va ser moments com molt, molt delicats, no? I sí, li tinc molta admiració, no només com a director, com a intèrpret, és un cellista excel·lent, un gran director, i un compositor super, super interessant, sí, sé perfectament qui és, i és una persona a la que admiro molt.
En aquest sentit, ser compositor, però també director, si vols, Joan, parlem un poc de la teva feina com a director d'orquestra. Clar, has de motivar, has de encoratjar tots els membres d'aquell cor o d'aquella orquestra. Quines serien els punts forts que hauria de tenir un bon director?
Jo crec que el primer punt ha de ser saber escoltar el col·lectiu que tens davant, no? Crec que metafòricament els directors hem de baixar de la tarima. Crec que aquesta etapa, que encara té algun residu, no? del director tirà, el director que autoritari, no? I evidentment l'autoritat deu estar en el coneixement. Vull dir, no hi ha millor autoritat que fer bé les coses i conèixer allò que tens que fer, no? I crec que aquest punt d'empatia moltes vegades ha hagut una gran barrera, no? Quan parlem d'un ensemble professional, no? Una orquestra i el director, ha hagut sempre com una espècie de distància, no? Jo crec que el director té que escoltar, perquè en moltes ocasions, quan parlem d'una orquestra professional, els músics que tens davant són tan bons i molt probablement millor músics que el director. Una altra cosa és, jo no sé tocar un violí, el violinista no sap dirigir. Però hi ha una gran diferència, i és que el violinista pot tocar sense que jo li dirigeixi, però jo, si no tinc músics davant, la meva acció com a director no té cap sentit. I crec que els directors moltes vegades no acaben de ser conscients d'això, de la necessitat que tenim, de lo agraïts que tenim que estar de poder dirigir quan tenim una agrupació davant. Crec que aquest és el primer punt, és a dir, ser molt empàtics. També crec que en el llibre este de Com dirigir una banda i no morir en l'intento hi ha un apartat que sempre entre els meus col·legues ha dut molta controvèrsia. Jo no crec que em pugui definir com una persona llunyana, antipàtica, bueno, tinc les meves rareses, però crec que sóc una persona propera. I sempre dic lo mateix. Són los músicos que estàs dirigint, no són els teus amics. Són la gent en la que treballes. Evidentment és una frase molt genèrica, evidentment no són els enemics, però moltes vegades crec que aquesta frontera entre la distància i l'estar massa a prop, crec que hi ha directors que no saben gestionar massa bé i això també du problemes. Vull dir, hem de tindre clar el rol de cada part, ser empàtics, escoltar-los, però tindre també aquesta distància prudent. I bueno, el tercer punt, evidentment, és un coneixement absolut de tots els punts interessants o necessaris per dirigir. Evidentment, un coneixement profund de la partitura, però també el que deia abans, que crec que aquí hi ha una mancança encara que assolir, que és tindre un control tècnic de la batuta, en aquest cas, absolut. Però, per sobre de tot, per a mi està el respecte a les persones que tenim davant.
Joan, impressiona llegir també en aquest sentit que als anys 2000 i 2001 vares estar entre els 10 millors directors menors de 30 anys en un rànquing que va fer la Jove Orquestra Nacional d'Espanya. Això, vamos, no deu ser gens fàcil, com has dit abans a l'altre bloc, que vares ser el número 1 en diferents promocions en les quals vares estudiar, no? Que era com a no me'n recordo ara, perdona.
Sí, d'orquestra, banda, cor i llenguatge musical.
I llenguatge musical, exacte. En aquest sentit, deu ser molt difícil i hem volgut recuperar també un missatge d'un dels músics o que ha tocat en tu i que t'ha escrit un missatge a les xarxes socials i diu que per ell ets el millor director que ha tingut, tant d'orquestra com de corals. Majúscules, a més, t'ho diu. Això no deu un premi major que al respecte, no? I aquesta tornada de tot aquest efecte que tu dones també a tant de músics, no? Perquè, a més, despuntant tan jove, havies de dirigir, suposo, en molt de casos, a músics més veterans que tu.
Sí, que quasi sempre, sí, perquè a veure, la professió de director sempre deim, no, que un director amb 60 anys és un director jove, no? Perquè és una carrera molt llarga en la que no arribem mai a la meta. Clar, jo vaig començar a dirigir als 19 anys i jo tenia 20 i pocs anys, no recordo, sí, tindria 25, 26 anys, pot ser, quan vaig anar a la Honde. I sí, bueno, en el cas de la Honde, com és una jove orquestra, eren tots més manco de la mateixa edat, però sí que és cert que quan he anat a concursos internacionals, quan he anat a dirigir altres orquestres, normalment jo era molt més jove que altres músics. Per tant, també, aquí jo me tenia que guanyar un respecte, perquè, evidentment, com he dit abans, músics amb molta trajectòria sabien tanta música o més que jo. Per tant, també, jo ahí tenia que mostrar els meus coneixements sense tampoc ser arrogant, no? Que moltes vegades aquí està la diferència. I sí, el que comentes de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya, sí, clar, en aquella època en la que no, la forma mediàtica era més complicada. De fet, enviaven un vídeo VHS per a la selecció i, efectivament, arribaven grans directors, alguns d'ells que ara estan rodant pel món, i, clar, estar en ese rànquing des dels primers, i, a més, dos anys seguit, que això no sé si ha passat altra vegada, segurament sí, però que durant dos anys seguit vaig ser triat, pues sí, bueno, però un costat te fa veure que potser estàs en el bon camí, però, sobretot, jo ho vaig interpretar com una gran responsabilitat, no de adormir-me, no de pensar que havia arribat en lloc, perquè no, sinó tot el contrari, sinó que, bueno, que tenia que seguir per aquell camí, però que tenia encara molt, molt, molt que fer.
El nostre convidat d'avui al diorama és en Joan Ballesteros, que és músic, compositor, director d'orquestra, de corals, també dirigeix diferents màsters, orquestres, corals, i podríem d'alguna forma dir que Joan tot el dia estàs viatjant, no? Com seria una setmana tipus teva?
Per a mi, jo tinc un fill de 7 anys i per a mi el millor temps que tenc al meu dia és per a ell. És a dir, dic això perquè moltes vegades alguns col·legues o quan faig alguna conferència, algun curs sobre màrqueting, la gestió del temps, tot el món diu, és que no me dona la vida, és que no tinc temps. I jo sempre dic que tots tenim les mateixes hores al dia. Hi ha 24 hores. En el meu cas, sempre ho dic, que jo no dorm menys de 7 hores. Jo llegeixo un llibre cada setmana, escric cada dia, estic enganxadíssim a diverses sèries de Netflix. A mi la cervesa amb els meus amics no me'l lleva ningú. Vull dir que no sóc una anacoreta, ni sóc una persona que viva en un món en paral·lel, no? És a dir, jo crec que tot és una qüestió de gestió del temps. Per tant, com dic, per la meva família és el temps principal del meu dia a dia, i sí que, bueno, a l'estar a Eivissa tenim que sortir molt de l'illa, no? Evidentment, és molt fàcil amb l'avió, són trajectes curts, però jo pràcticament cada setmana estic fora de casa, I bueno, lo que faig és que entre setmana, a banda de dedicar-me a la família, és preparar les conferències, els concerts, estudiar. Jo cada dia estic aixecat a les 5 del matí i bueno, faig meditació, llegeix, i abans de que el món desperti, pues ja he fet algunes coses, no, per predisposar el meu dia, i he fet molta feina també, pues, amb el meu soci d'Educamus, que és l'empresa de gestió amb la que estem fent els màsters. Doncs tenim trucades diàries, gestió, entrevistes, tant online, presencials, i bueno, pues això, quan me tinc que desplaçar, doncs a viatjar, i bueno, tengo ya no sé cuántas millas acumuladas en vols, però bueno, al final tot és una qüestió absolutament d'organització del temps, perquè tots tenim exactament el mateix temps. I crec que aquí, fixa't, me pareix que la pandèmia, jo no sé si, com diuen, la pandèmia ens farà millors, hem après moltes coses, tinc els meus dubtes de que hagin sortit millor, la veritat, tinc els meus dubtes, però sí que veig una gran diferència entre, parlo del meu sector, els músics, que després del xoc, evidentment, que tots varen tenir, es varen passar el temps queixant-se o varen aprofitar la pandèmia per sembrar. Evidentment, varen ser pràcticament 2 anys que es varen reduir els concerts, sobretot de gran format. Jo, el darrer concert que vaig fer abans de la pandèmia va ser la 9a Sinfonia de Beethoven, wow, que varen juntar-nos 110 músics a l'escenari. Jo això no he pogut tornar a fer encara, perquè costa moltíssim juntar a tanta gent. Varen fer concerts més petits, però molts de músics varen quedar aquests 2 anys atascats en la queixa. I no vull frivolitzar, perquè sí que hi ha casos molt, molt complexos, però parlo del meu cas, jo vaig aturar absolutament la meva vida de concerts. Els meus ingressos bàsicament estan dintre del tema de la interpretació. Jo no feia concerts, per tant, què me quedava? Queixar-me era una, evidentment. I la segona era crear projectes, sembrar, idear, projectar, pensant que tot això s'acabaria. I totes les coses que estic fent ara, o moltes de les que estic fent ara, són fruit precisament d'aquell temps de, bueno, de sembrar, de crear, de reflexionar. I bueno, junt de lamentar-me, o millor dit, junt de només lamentar-me, doncs crear possibilitats de futur.
És tan interessant escoltar-te, Joan. En Joan Ballesteros, com sabeu, és avui el nostre convidat al Diorama. És director d'orquestra, de corals, viatja moltíssim, dirigeix bandes i grups de música, coral, orquestres, com vos dèiem, a diferents llocs d'Espanya, també a ses illes. Joan, i a nivell internacional, com és la teva activitat? També viatges molt?
Ara prou menys, perquè com tenim molt centrat tot el treball dels postgraus, dels cors, dels orquestres aquí a Espanya, però sí que va haver un moment en el que jo viatjava molt a França, a Itàlia, a Estocolm. Jo vaig especialitzar en direcció de cor a Estocolm, i bueno, pues, amb el meu professor, Gary Graden, he tingut molt de contacte. De fet, va estar l'any passat el Barendur al postgrau de direcció de cor a Mallorca, a la UIB, i sí que vas tindre este sobretot l'eix d'Estocolm o Varese, sí que vas transitar moltíssim. Ara també es va aturar molt en la pandèmia. Teníem prevista també una gira per França amb la Boa de l'Am, que és un cor professional que està localitzat a València, però amb la pandèmia tot això se va aturar. Aleshores, ara mateix la meva activitat és quasi que netament nacional. Sí que és cert que ara estem obrint també possibilitats en Sud-amèrica. Tenim previst fer segurament alguna òpera, fer algun concert per Sud-amèrica, però bueno, d'alguna manera estem encara en esa fase prèvia de preparació.
Idò, Joan, la veritat és que ens has deixat estorats amb tanta activitat, amb aquesta actitud tan positiva, tan constructiva, i en el final també admirable el fet d'haver trobat també el teu propi camí amb molt d'èxit i també amb totes aquestes possibilitats de treure endavant tota aquesta part musical. Joan, pel que fa a la composició, també tens temps, vàrem veure que te varen encarregar tu també a fer sa música, que vares compondre i que a més vares donar altruistament a l'Ajuntament de Sant Josep per commemorar aquella terrible tragèdia que va tenir lloc a Eivissa amb aquell accident aeri, i que supos que molta de gent recordarà perquè mos va impactar molt, i ara sabem que vares ser tu també qui va compondre aquella peça, In Memoriam.
Sí, In Memoriam era, sí, va ser un encàrrec de l'Ajuntament per a que, bueno, com ben dius, vaig donar absolutament per a la memòria, no, d'aquestes persones i al respecte de les famílies. I sí, vaig triar fer-lo per a dos violoncels. Crec que són instruments molt, molt poètics, no? Té una sonoritat també molt propera a la veu humana. I bueno, vaig tractar amb tota la distància, evidentment, i a tot el respecte, perquè a més hi havia molt... El trajecte del vol era... crec que venia de... No recordo d'on venia, però feia escala a València, no? I feia... Hi havia molta gent de València que va morir també en aquell accident, i d'alguna manera també era com... Bueno, jo soc de València, estic a Eivissa, era com una tragèdia compartida, no? Vaig tractar, insisteixo, no?, amb tot el respecte i amb tota la distància, no?, que no puc imaginar-me, no?, el dolor d'aquestes persones, plasmar per un costat i ser dolor, no?, en una espècie de diàleg entre dos violongels, entre la part, diguem, del dolor i també la part del record, no?, d'alguna manera... d'un record també quasi que amable, d'un record amb la distància del temps, no? Aleshores vaig tractar de mostrar en In Memoriam i sa dualitat, no? El dolor i el record florit, no? De les persones estimades. I bueno, pues estic molt content de que em faran aquest encàrrec, i sobretot de que puguera servir d'alguna manera per a pal·liar durant els 3 minuts que durava la peça, pal·liar d'alguna manera el dolor i crear una espècie de sensació de, valga l'expressió, de dolç, dol.
Idò, molt guapa sa expressió, i tota aquesta música, com han dit, has parlat ara d'aquesta peça In Memoriam, però entenc també que sa teva feina com a compositor continua activa, no?, inspirada també.
Sí, és la vessant que menys transito. M'agrada moltíssim, però és la que menys transito, perquè crec que no és el que millor faig. Per tant, preferís que altres compositors mostren la seva música. Ara mateix, per exemple, sí que estrenaran en desembre, s'estrena l'Himne de la Universitat Florida de València, on estem fent els postgraus. També vaig oferir-los el fer aquest himne. La universitat volia un himne i, bueno, me van encomanar a mi. I, bueno, també pues, serà un himne que s'estrenarà el dia 22 de desembre al Teatre El Musical de València, que serà per a orquestra, i que, bueno, pues pretenc també, bueno, allunyar-me una mica de tota marcialitat de l'himne, que siga algo pues melòdic i que siga realment una melodia que es puga tararear fàcilment, que siga emotiva i que d'alguna manera també puga estimular pues la bellesa del coneixement. També té alguna part, l'obra una mica més tensa, no?, que podria representar l'esforç, no?, que suposa també quan busquem els nostres objectius, i sempre pues, amb un final feliç. Com dic, és la meva vessant menys activa. He fet alguna música per a publicitat també, a un centre comercial aquí d'Eivissa, vaig fer la música també d'un curtmetratge. Vull dir que vaig fent petites coses, no aturo de fer, però bueno, no és la meva pretensió tampoc fer una gran activitat com a compositor.
Home, alguna cosa t'havia de tenir, Joan, no pots ser perfecte en tot, eh? O sigui que, no. Bromes a part, perquè la veritat és que ets un 10 en tot el que fas, eh?
No, te puc assegurar que tinc alguna tara.
Bé, des d'aquí no la notam ni l'hem percebuda. En Joan, trobareu tota la informació sobre ell a una pàgina web d'un dels seus projectes, que se diu Just For You, el for amb un número i .es, i allà trobareu algunes de les moltes activitats que du a terme, una de les quals ha estat acompanyar-nos avui avui en aquest diorama, parlant de la seva trajectòria, de la seva feina com a director d'orquestra, de cor, autor de llibres, músic, etc. Una llista molt llarga d'aquest músic valencià que viu a Eivissa, és eivissenc ja, i des d'allà se desplaça i fa totes aquelles feines, una de les quals és tenir-nos informats cada dilluns al final del diorama, parlant també d'algunes petites lliçons d'aquest màrqueting elemental per a músics experts, que és una de les obres que ha escrit. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat tanta estona. Avui ja t'hem conegut una miqueta millor i espero que fins a la pròxima, que sigui molt aviat.
Moltíssimes gràcies, Mònica. Un plaer compartir i bueno, així també, a vegades, quan me pregunten, me costa una mica explicar el que faig, així que avui he fet un exercici de important. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Joan. Una ferrada molt forta. Idò, hem conegut una miqueta millor en Joan Fran Ballesteros, el nostre col·laborador habitual dels dilluns, que dilluns que ve farà la darrera col·laboració d'aquesta temporada, perquè aturarem al mes d'agost, però tornarem al primer dilluns de setembre, que serà dia 4. Avui, però, hi ha moltes activitats. Alguns sereu probablement en el concert de Richard Hawley en el Castell de Bellver, alguns altres en aquesta 29a edició del Festival de Jazz de Sa Pobla, que ha començat avui mateix i que presenta també un cartell molt interessant. I també continua oberta la convocatòria del concurs de pop-rock d'aquesta edició del 2023, que és la quarta de la nova etapa, i trobareu tota la informació a la web de Palma Cultura dins l'apartat de música. A les bases trobareu un enllaç que vos durà un formulari de Google, allà on el podeu emplenar per participar en aquesta nova edició del concurs de pop-rock. Com vos deim, teniu fins diumenge a les 12 del vespre per apuntar-vos, i només se demana que faceu música original vostra, que tingueu més de 18 anys i que el manco, un dels membres, estigui empadronat a algun dels municipis de les nostres illes. A 10 minuts perquè siguin les 11, continuem en directe a Diorama, però no deixem de banda Eivissa, perquè fa uns dies se va presentar un nou tema de Púnix.
Estic fart de córrer, podeu anar a tancar, que jo no tinc hora per sortir volant. Calla tots, ara me crema com foc, mi casa manté, no m'atenen com boig, jo del meu cap sóc encara que hi boig. Fins d'estis aranya, jo no sóc teu, però veig que esteu boig, m'he posat molt, no sóc en quin nou, no sé on estic, però sé d'on sóc. Dos coses a terra.
Tinc parat i deixa-me de l'altre, jo no penso córrer com vosaltres. Pas per mi, no hi ha setmanes, visc històries.
des de Google Perú ens coneixen, que van assistint ni Instagram, ni TikTok, ni res d'això.
Ni ara encara no de cap pau. Això de TikTok. El boca a boca. El boca a boca.
Doneu tantes voltes que pareixeu una nòria. Rotllos i més rotllos, sou com un llibre d'història. Visc en la seïlla, tinc baixa sombrilla. T'ho dic en castellà, no tito, no vaya con prisa. Si és que em balas, sou el que a mi em diran. Soc com el Doraemon, no m'aturo el gegant. Esquivo tonteries com el Counter Strike. Flash, bang, 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 torna a començar.
Sentim aquest nou tema de Púnix, que és una conjunció d'una conjunció de dos músics. Tenim en Antoni Pla, que és l'alter ego de Slim Samurai, i també en Patxe. Ara, com vos deim, presenten aquest tema, que se diu Aire, molt estiuenc, i que insisteix en aquesta filosofia de sa vida lenta, que en principi imparava ses illes fa un temps. Els hi hem demanat a tots dos, segurament si pensen que encara resisteix aquesta filosofia de vida, o si realment això ja se'm mos ha passat una miqueta per damunt. Tal vegada és un missatge, però que arriba a sa gent que és de fora de ses illes. Això mos han dit.
Pues realment no crec que aquest estil de missatge sigui encara imperecilla. Si ja s'ha tornat un lloc on la feina de temporada és el que prima, on les presses per tenir les coses són molt importants, on tothom vol tenir-ho tot immediatament, i crec que s'ha perdut aquesta filosofia d'illa, que les coses van lentes i se fan tranquil·lament, despacito i con buena letra, no? I aquest missatge és un poc un recordatori, no?, de que la gent pot córrer, la gent pot estar nerviosa, però nosaltres seguim anant en el nostre ritme i disfrutant.
Idò, tots dos fan sa feina conjunta. Els hi han demanat també com se reparteixen, si realment fan feina només amb un tema o si compaginen sa producció de diferents cançons a la mateixa vegada. Així mos contesten.
Pues això depèn un poc de com estiguem aquella tarda o aquell dia que quedem en Toni i jo. Perquè, per exemple, per aquest tema, Aire, sí que és una producció d'en Patxe, que és un altre productor d'aquí de sa illa, i a partir de la seva base vam començar a escriure junts. Però, bueno, cada tema és un món en aquest sentit, perquè a vegades venc jo amb una demo, altres vegades en Toni pensa una idea i a partir d'aquesta idea pues, creem sa lletra o sa base, el que sigui. No sé, això depèn molt de com estiguem naltros.
I és un estil de música més actual que arriba bé a ses pitiuses, però entenem que també molt bé a Catalunya. De fet, estan publicant amb una discogràfica catalana de lírics que té aquesta part dedicada només a ses illes.
Pues és una proposta encara molt jove i està creixent. La veritat que a qui li arriba li està agradant, i sobretot aquí a Eivissa notem que molta gent es sent representada en que estem utilitzant el nostre idioma, que parlem temàtiques que envolten a gent de Silla o que podem haver viscut ser gent que és coetània en naltros. I la veritat que per ara el feedback està sent molt positiu, cosa que motiva pues, a seguir fent música.
Sentim a Slim Samurai i a Patxe que mos expliquen aquest tema Aire del seu grup que han anomenat Púnix. I aquesta cançó a sa nota de premsa ve explicada com si fos de pop indie, cosa que també mos ha cridat una mica l'atenció. Els hi han demanat si se troben còmodes amb aquesta etiqueta i si pensen que realment els representa.
Com deies, les etiquetes no són lo nostre. Potser sí que Aire sí que és pop indie, però és que si me dius també que és drum and bass, pel final, també WhatsApp, venim de treure llum, que llum és reggaeton. L'únic, potser és l'única etiqueta que mos defineix, és música eivissenca.
També hem volgut saber com se presenta l'estiu a nivell d'actuacions, si tenen prevista també la producció de més temes o l'enregistrament també de qualque videoclip.
Pues ara mateix no hem volgut tancar res perquè tenim molt pocs temes, com molt poc tracklist, com per fer un concert i representar el que volem que sigui la marca de Púnix. I estem esperant a que a octubre traguem el nostre primer EP per començar a fer concertets. Tenim gent, com us ha comentat, i que els agradaria que anéssim a tocar alguna sala, però fins tenir un tracklist que defendre preferim esperar i seguir fent musiqueta.
I aquest mes d'agost el que volem és acabar d'engestir el primer EP que estan preparant. A part, també volen gravar algun altre videoclip. I res, seguir fent feina per treure, per seguir traient bona música.
I hem escoltat en Antoni Pla, Slim Simurai i també en Patxe presentant aquesta nova cançó titulada Aire. A tots dos, moltes gràcies i que passeu molt bon estiu.
I moltíssimes gràcies per dar-nos veu en el vostre programa i que estem encantats d'estar per aquí i passar un bon estiu. Adéu.
La música de Punix, que han volgut estrenar també avui a Diorama. I per acabar també, vos recordam que aquest dissabte al Festival Atlàntida se projectarà Natura Morta, un documental dedicat a Sexy Sadie, que compila la seva història a través d'imatges que va gravar també el seu primer baixista, en Pat Lluís. De fet, aquest dissabte, com vos deim, si teniu entrada, podreu assistir a la projecció, però si no, IB3 Televisió emetrà el documental a partir de les 9:40 del vespre d'aquest dissabte. Amb Sexy Sadie partim, recordant també els seus inicis. Que passeu molt bona nit. Demà tornem, a més, amb un convidat molt especial, a partir de les 10:04. Bona nit.